Radio Astel. Crims. O gairebé.
I un dimarts més encetem secció de Crònica Negra en aquest programa i ho fem amb l'experta en criminologia i psicologia, doctora Rosa Vinyes. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans, però, d'entrar en el cas que avui ens ocupa, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Malauradament, l'assetjament escolar és un fenomen que està sortint a tots els mitjans de comunicació per casos tan sonats com el de les dues bessones de Sallent. Tot i això, aquesta és una realitat que està lluny de ser nova. Avui comentarem el cas de Joaquín Cebeiro, un noi de 14 anys que es va suïcidar després de patir abusos durant un any sencer. Aquest va ser dels primers casos d'assetjament escolar que va sortir als mitjans de comunicació.
Gràcies, Núria. Fins ara. Ara ho comentàvem amb la doctora Rosa Vinyes a micròfon tancat i els dos coincidíem en que segurament és el primer cas mediàtic de suïcidi per un assetjament. Li comentava precisament a Rosa Vinyes que jo precisament vaig fer un programa especial quan va passar tot el cas de Joaquín Cebeiro. Què és el que va passar, doctora? Quin és el cas?
Pues el cas, com hem dit, no és un cas que està lluny de ser nou. És un cas que va passar bastants anys i el que va passar és que aquest adolescent va patir assetjament a l'escola durant un any sencer i l'assetjament va començar perquè va tenir un accident a classe. Li feia mal la panxa, es va bàsicament tacar els pantalons i llavors els seus companys de classe es van començar a riure amb riure d'ell, a burlar-se.
I això va donar per tot un curs, eh?
I això va donar per tot un curs, però és que no només van ser les burles i els insults, van acabar amb pallisses. Mm. Va ser tan extrem l'assetjament que el Joaquín va tenir por d'anar a classe i va començar a faltar a les classes. Llavors, els seus pares, en assabentar-se que ell estava començant a deixar d'anar a classe, van anar al col·legi a parlar i es van assabentar la situació d'assetjament. Mm. El que va passar llavors és que es va intentar intervenir amb els companys de classe, amb els assetjadors, i ells llavors van començar a assetjar encara més el Joaquín, a pallissar-lo més, per, d'alguna forma, haver dit als seus pares que li estaven fent assetjament escolar. Uh-huh. Llavors, acaba aquest curs el 2003. Durant l'estiu, el Joaquín va a un campament i amb un grup de companys es veu que un dels monitors els va enxampar fumant marihuana. Uh-huh. O haxís, no sé exactament. I llavors, els de les colònies, amb bon criteri, van enviar una carta a tots els pares de tots els menors que van estar involucrats en aquest episodi. El Joaquín va ser, va ser l'únic menor que no va poder amagar aquesta carta als seus pares. Uh-huh. Llavors, els pares, en assabentar-se, van trucar als pares dels altres menors i llavors els van enxampar a tots en aquest episodi. Llavors, aquest episodi el que va fer és que aquests companys de campament parléssim amb els companys de l'escola del Joaquín.
I pitjor encara.
I pitjor encara quan va començar el curs. I amb l'aniversari, que era el setembre de l'accident que va tenir amb el mal de panxa, li van posar la classe tot embolicada amb paper del vàter, bàsicament.
Imagina't.
I la professora li va fer el Joaquín netejar tota la classe mentre els seus companys es continuaven burlant d'ell. Els pares, en assabentar-se, un altre cop van anar a parlar amb l'escola i el dia que van anar a parlar amb l'escola, el Joaquín va anar a dalt d'una muralla i es va llançar avall.
Era un 21 de setembre del 2004, doctor?
Exacte. Exacte, i amb les autòpsies es va veure, els metges forenses van contrastar que almenys tenia signes d'haver sigut apallissat almenys 5 vegades diferents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El cas és que després del suïcidi de Joaquín, els pares ja no van anar a l'escola, sinó que acudeixen als tribunals.
Sí, a veure, és que ja havien anat a l'escola. O sigui, el tema és controvertit, perquè em sembla que va haver-hi molt de conflicte, però em sembla que els pares el que van fer és, abans de que el Joaquín es suïcidés, van anar a l'escola i van intentar fer una intervenció amb els pares dels menors assetjadors i van intentar resoldre-ho, però quan estaven amb aquesta visita amb l'escola i amb els pares dels assetjadors és quan el noi es va suïcidar. I a partir d'allà, llavors sí, va anar als tribunals.
Entrem a saber, tot i que molta gent sap de què parlem quan parlem d'assetjament, però jo crec que mai està de més explicar-ho. Què és el bullying i quines característiques té, doctora?
Pues el bullying, com hem explicat en aquest cas del joking, és una dinàmica generalment és grupal, que es dirigeix com una, amb una víctima concreta, i és una víctima que té alguna particularitat especial. Pot ser aquell nano més tímid, una mica més immadur, o pot ser gent directament amb característiques diverses, com per exemple gent amb orientació sexual diversa, com hagués passat amb, com hauria passat amb les nenes de Sallent.
Sí, senyora.
Gent potser d'una ètnia diversa, gent amb una discapacitat o algun defecte físic, o gent que pot ser no atractiva, per exemple, pel qualsevol motiu, físicament, pels altres companys. I llavors, a partir d'aquesta víctima que és identificada, es comença un patró conductual d'humiliació, de burles i fins i tot d'assetjament per via de comunicació, especialment ara amb els mitjans de comunicació i pel mòbil, i pot arribar a fer físic i sexual, en casos extrems.
Perquè tot això passi, doctora, té que haver un cabecilla, diguem-ne?
Sí i no. És a dir, sí que hi ha assetjadors que són els que instiguen, però no necessàriament té que ser una única persona, pot ser diverses. I aquesta conducta especialment és reforçada per l'entorn on es produeix aquest assetjament. Mm.
Es pot pal·liar el bullying? És a dir, hi ha formes de prevenció de bullying?
Sí, hi ha formes de prevenció. O sigui, en el mateix cas del joking van dir que hi havia un protocol de resposta quan es troben casos d'assetjament escolar. I sí que hi ha aquests casos, sí que hi ha aquests protocols d'intervenció que generalment tenen més o menys èxit, depenent. Perquè la intervenció hauria de ser bastant més exhaustiva que no només intervenir quan es detecten els casos. Per començar, el que s'ha de fer és...
Per tant, perdona,
sí, sí, sí.
Existeix un protocol no tant de prevenció, sinó per pal·liar el que ja ha passat.
El que està passant,
exacte. El que està passant en aquell moment.
I això és el que va passar amb el cas del joking. Clar, amb els anys ens hem adonat que la prevenció d'aquestes conductes d'assetjament escolar és bastant més complexa del que ens pensem i hem arribat a la realitat de que l'assetjament escolar és extraordinàriament comú, almenys em sembla que afecta un 40% aproximadament.
Sí, sí, sí. Hi ha unes dades de veritat que són que fa agafar calfred.
Esgarrifen, o sigui, només un detall... i són probablement més altes que allò. Nosaltres vam fer des de la Universitat de Barcelona una recerca on preguntàvem als estudiants entre 18 i 22 anys si havien patit conductes d'assetjament i almenys patint una conducta, almenys vam trobar que estaven al 75%. I estem parlant d'una mostra de pràcticament 1.000 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Sí, pràcticament 1.000 alumnes. Generalment la mitja eren 6 conductes d'assetjament reiterades amb el temps.
Com haurien de ser aquestes maneres de prevenció a cas de bullying?
Pues primer de tot, el que hem de començar és intentant que hi hagi un bon entorn. És a dir, educació en valors, educació en solidaritat, en tolerància, educació en el mal que poden fer aquestes conductes.
Jo que en diuen en educació emocional, eh?
Exacte. Educació emocional, social, de tolerància, de valors, de respecte, d'alguna forma de valorar la diversitat i valorar a tothom pel que és. I després, un cop això, a més, posar mecanismes per facilitar la denúncia d'aquestes conductes de bullying. No només per la víctima, sinó per l'entorn, per aquells testimonis. De fet, una de les intervencions amb més èxit és aquelles que van dirigides a l'entorn, perquè el bullying no passa si no és un entorn molt determinat que d'alguna forma està perdonant aquelles conductes d'assetjament. Un cop s'han fet aquestes intervencions, diríem, de prevenció primària, passes a la intervenció secundària, és a dir, si identifiques en algun cas que no s'hagi pogut d'alguna manera evitar i hi ha algun cas d'assetjament, el que has de fer és intervenir sobre aquell entorn, sobre els assetjadors i sobre la víctima per donar-li suport, recolzament i d'alguna forma empoderar el que és la seva experiència perquè no quedi com una víctima. I després... Un cop hem tingut aquesta situació, el que es tracta és de pal·liar les conseqüències. Molta gent que pateix, per exemple, assetjament laboral, quan els hi preguntes et diuen que han sigut assetjats quan estaven al col·legi també. Llavors, una víctima d'assetjament escolar té probabilitats de continuar sent assetjada en altres àmbits també.
Esclar, doctora Rosa Vinyes, abans ho dèiem, de fet ho diem sempre, a part d'experta en criminologia, és experta també en psicologia. Doctora, per què li costa tant a una víctima explicar que està patint assetjament a l'aula?
Hi ha molts motius. Ens pensem que el fet de que una persona s'identifiqui com víctima és una cosa que cognitivament fem molt fàcilment, però no és veritat. La victimització o el concepte de victimització ens construeix socialment. Si d'alguna forma a aquesta persona li fan creure que es mereix patir aquelles conductes, potser no s'identifica tant com a víctima.
Tendim a pensar víctima dèbil.
Sí, exacte. I les víctimes no són dèbils. De fet, són molt fortes. I les víctimes no sempre reaccionen com éssers passius. Uh-huh. A vegades resisteixen, moltes vegades, de fet, resisteixen i sobreviuen com poden aquestes situacions. I això fa que l'entorn no estigui massa disposat a veure'ls com víctimes quan en realitat sí ho són. Un segon motiu és la vergonya. La gent pateix molta vergonya de dir que un grup l'està assetjant o està patint o l'estan humiliant o l'estan dient noms. A ningú li agrada explicar això. També hi ha la por a les repercussions, a les conseqüències. A les represàlies, com li va passar al Joking. El Joking, cada cop que va parlar, cada cop va patir conseqüències i conseqüències cada cop més severes. Llavors hi ha un risc real per la seguretat d'aquella persona. Això també és una barrera per denunciar. I després, la barrera també més important és, i la que diria finalment, és si aquelles persones que són víctimes d'assetjament escolar saben exactament on poden denunciar i amb quina persona. I això és una de les coses més greus també.
Bona pregunta. Ara li poso la direcció contrària a la pregunta. Faríem bé si culpabilitzem només a l'assetjador, tenint en compte que l'assetjador moltes vegades és menor d'edat?
Jo crec que el tema de culpabilitzar, si di alguna... Si fem...
Ho dic perquè, doctora, no sé si és el cas de Sallent, que ara l'anomenava, o era algun cas anterior, sigui com sigui, és un cas que ha passat aquest 2022-2023, segur. Recordo que la mare... Sí, va ser el cas de la noia molt jove que va patir aquelles agressions sexuals al centre de Badalona, i la mare va dir, sota cap cas... Jo culpabilitzo només els atacants, sinó a tota la societat.
Sí, és això
per
que...
Per això ho preguntava.
Sí, no, exacte, és això el que anava a dir. O sigui, culpabilitzar els assetjadors quan hi ha un entorn o quan hi ha unes institucions que d'alguna forma, directa o indirectament, estan tolerant aquestes conductes, és problemàtic. A més, anar directament per l'aspecte més punitiu rarament resol el problema. El que generes és un greuge encara més gran.
Aquí anava a anar, eh? Si no ho fem punitivament, si no castiguem a la persona que ha assetjat una altra, ben bé què és el que hem de fer? O com ha d'actuar el sistema?
Sí, el sistema que té que actuar posant contingències que siguin correctes, entenent per què passa els casos d'assetjament escolar. El cervell d'un jove no funciona igual que el d'un adult, El cervell d'un jove és impulsiu, no té la capacitat de pensar en les conseqüències a llarg termini com té un adult, i la seva resposta a la gratificació immediata, i especialment a quedar bé davant del grup d'iguals, és bastant més forta, aquest condicionament és bastant més fort, que la por que poden tenir el càstig. És contràriament al que ens passa als adults. Els adults, al cervell, per maduració cognitiva, per maduració neuronal, reaccionem completament oposat. Llavors, si tenim aquestes característiques, el que hem de partir de la base és que si tenim 30 adolescents tancats en una aula sense supervisió, els casos d'assetjament sorgiran, o almenys tenen moltíssimes probabilitats de fer-ho. Llavors, aquests nanos, si estiguessin controlats amb una educació, amb una supervisió, potser no passaria. Llavors estic molt d'acord que culpabilitzar els assetjadors només no és el més efectiu. Hi ha formes de supervisar aquests adolescents posant més monitorització, no deixant 30 adolescents junts, per exemple, deixant grups més petits, fent que alguna d'aquests grups, si hi ha algun tipus d'influència, mirar quin és aquell tipus d'influència, mirar que entre ells els coneguin d'alguna forma... mirar que si hi ha situacions de conflicte, com es poden solucionar aquests conflictes per una via bastant més constructiva que no pas el de la disputa o la baralla pels recursos que siguin.
Ara, amb la doctora Rosa Vinyes, posàvem el focus en la persona assetjada, posàvem el focus també en l'assetjador, parlàvem de la societat, parlàvem dels professors, dels pares, etc etc. I em posava l'exemple, si hi ha 30 nanos, nens, nenes a l'aula, és possible que això passi. Deixi'm preguntar-li per últim, doctora, també, com ha d'actuar el resta de l'aula si veu una situació d'assetjament?
Pues la resta de l'aula el que tenen que fer és no callar. Aquest és un dels màxims problemes. Quan els que són testimonis d'aquestes situacions callen, miren cap a un altre costat, una mica per por a que els hi passi amb ells o que ells comencin a ser víctimes d'assetjament, també per por a que els castiguin o siguin culpabilitzats si diuen alguna cosa, i després perquè potser no saben què fer. Amb aquestes situacions on et trobes un assetjament, potser els nanos es queden en xoc, no tenen massa experiència per saber què fer. Llavors, un, dir-los que no callin, dos, ensenyar-los com han d'actuar si cal fer algun role-playing, i tres, oferint-los també suport emocional, perquè veure aquests comportaments, no només ells aprenen que el conflicte, la violència, és una forma de resoldre els problemes, sinó que, a més, ells queden més desajustats emocionalment. A ningú li agrada veure un altre ser humà patint. Això et fa patir a tu mateix, en la majoria dels casos, vaja.
Sí, és així. En definitiva, perquè no passin casos, més casos com el del Joaquín i tots els casos que han anat succeint fins al dia d'avui, que no són pocs, aprenem de les paraules que avui ens ha il·lustrat la doctora Rosa Vinyes, com sempre experta en criminologia i en psicologia. Doctora Vinyes, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adeu.
Ràdio Estel.